No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda, avui un nou programa de Voltes al Dial. Avui tindrem una... faré la presentació d'un CD i DVD. És un pack que ve acompanyat d'una novel·la molt interessant d'un autor estadounidense. Farem una entrevista al Miguel Ángel Duque del Club de Teatre Marguerite de Xirgu i farem una petita presentació de novetats que han... de llibres de divulgació i llibres infantils i novel·les que han tingut un pes en aquest Sant Jordi, tot i que ja ha passat, però bueno, són llibres que tenim nosaltres també i volem que els usuaris ho sàpiguen i que vinguin a buscar-lo. Doncs avui farem la presentació d'una pel·lícula de l'any 1954. De fet, primer es va escriure el llibre, aproximadament a l'any 51, més o menys, i parlem del Bud Schoelberg, que és la novel·la es diu La ley del silencio, aquí traducida La ley del silencio, i als Estats Units es va presentar com amb el títol de On the Waterfront. I tothom segur que coneix aquesta pel·lícula, perquè després es va fer, la pel·lícula es va fer a l'any 54, això sí. Primer, el mateix autor va fer el Bud Schoelberg va fer l'adaptació al guió, i hem de dir que el Bud Schoelberg era un senyor que es va criar, el seu pare era el president de la Paramount, i es va criar, va néixer al 1914 aproximadament, i el va néixer, va créixer a Hollywood. Llavors coneixia el món del cinema des de les seves entranyes, i va adaptar la novel·la, va fer el guió cinematogràfic, i clar, en aquesta pel·lícula tenien a Lelia Kazan com a director, i el músic més important, el director d'orquestra més important del moment, i en aquest moment i pràcticament de tot el segle XX, que ha sigut el Leonard Bernstein, que ja vam parlar un dia aquí amb el Jaume Chavarria d'ell. El Leonard Bernstein va fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Per això dic que és un pack, no? Perquè tenim el llibre, no tenim el guió de la pel·lícula, però tenim el llibre, tenim el DVD amb la pel·lícula i tenim la banda sonora del Leonard Bernstein. La història està ambientada als molls de Nova York, a la part de Nova Jersey, més o menys, i tots aquells que hem vist la pel·lícula doncs recordaran, no?, la història, que és l'exboxeador Terry Malloy, que està interpretat per Marlon Brandon. I doncs és un boxejador vingut a menys, que va tindre una carrera molt important, però bueno, la mateixa màfia que està controlant els molls i fan el que volen, evidentment, li van tallar ell la carrera com a boxejador, i ell està dintre guanyant-se la vida, pues, això, no?, descarregant vaixells. El seu germà està bastant més ficat a la màfia que ell, i darrere de tot això, doncs, per això es diu La ley del silenci, doncs tot el que vol treballar i tot el que vol fer alguna cosa més que... O sigui, doncs ràpidament, si va a la policia i diu com funcionen les coses allà, doncs desapareix automàticament, no? I es perpetra un crimen en el que el Marlon Brandon està a mig. No, ell no ho sap, que el van a matar, aquest senyor, però bueno, és part implicada en el crim. I a partir d'aquí s'ha desenvolupat tota la trama tota la trama per desmuntar aquesta màfia i, bueno, una pel·lícula molt interessant en blanc i negre de l'any 54 amb una banda sonora boníssima. Hem de dir que en el seu moment va guanyar 8 estatuïtes del Premi Òscar. I, bueno, doncs, també volem fer una presentació perquè escolteu l'Helen Arbestein i posarem el primer tall d'aquest CD que es diu On the Waterfront. Hem escoltat el tema principal d'aquesta banda sonora de Leonard Bernstein's On the Waterfront. Hem de dir que jo aquest cap de setmana que he tornat a veure la pel·lícula, la sensació molt agradable d'aquesta rodada, com deia, a la costa, diguéssim, al costat del Hudson, que és el Nova Jersey, al costat esquerre, vull dir, i rodada en blanc i negre, i de tant en tant es veu molt, molt poquet, però es veu l'illa de Manhattan i l'Empire State, com que sobresurt d'allà, no? I és un Nova York dels anys 50, doncs en aquell moment encara no n'hi havien gratacells, però no els que n'hi ha ara. I sobresurt a l'Empire State, sobresurt sempre està allà, no? Bueno, com una novetat. Hem de dir que del Leonard Bernstein, que és, va fer una altra banda sonora que també va ser molt famosa, va ser el West Side Story, que no la va gravar fins tres anys després d'aquesta. O sigui, aquesta, On the Waterfront, la va gravar abans. I també dir que tenim del Bud Sandberg tenim una altra novel·la a la biblioteca que es diu El Desencantado, que parla del món del cinema i de com funciona el món del cinema a Hollywood, perquè com ja hem dit, ell va créixer allà de ben petit, el pare era el president de la Paramount. O sigui que també molt, molt interessant aquest llibre. Molt bé, doncs continuem amb una sèrie de novetats i que han vingut per al Sant Jordi, i començarem amb Les barbes del profeta, Eduardo Mendoza, un viatge formidable per les històries de la Bíblia que alimentaron la imaginació d'un futur escritor. Com molts nens de la postguerra espanyola, Eduardo Mendoza estudió en el col·legio una assignatura denominada Història Sagrada, resumen e il·lustració d'alguns passatges de la Bíblia que hicieron nacer en ell la fascinació per la palabra escrita i per els mundos de ficció, además de ensenyar-li a distinguir entre lo real i lo imaginario. No exageró al afirmar que la Història Sagrada que estudié en el colegio fue la primera fuente de verdadera literatura a la que me había expuesto, recuerda Eduardo Mendoza, en la introducción a esta edición revisada de Las barbas del profeta. De la combinación de dos temas, el deleite infantil ante la Biblia, considerada estrictamente como obra literaria, y la reflexión sobre la influencia de la ficción en la formación de un escritor de vocación temprana, nació este libro, basado en sus recuerdos de infancia y en la certeza de que una sociedad se explica mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales. Eduardo Mendoza emprende un viaje formidable por la tierra de José y sus hermanos, de Salomón, de la Torre de Babel y de Jonás, y paga así su deuda, o parte de ella, con el muchacho que entonces fue para seguir siendo el escritor que ahora es. Buena tarde, Miguel Ángel. Ha vingut ara arribat el Miguel Ángel, pobre, que ve de treballar directament, Miguel Ángel.
Intentant no fer soroll. Molt de silenci.
Molt bé. Una altra novetat important que tenim és La muerte de Erika Knapp, de Luca D'Andrea. Regresa l'autor de La sustancia del mal, con más de 300.000 lectores en 42 países, con un nuevo thriller que lo confirma como estrella de la novela negra europea, junto a Dacieri, La Métrie y Dicker. Otra novela interesante del autor inglés, en este caso de Mark Haddon, El Dufí. Desde que la seva mare va morir en un tràgic accident aeri, l'Angèlica ha crescut en una bombolla aïllada del món, envoltada de luxes i sota l'atenta vigilància del seu pare. Però quan el jove Darius aconsegueix traspassar els murs del seu fortí, descobreix un secret que posarà en joc la seva vida. A partir d'aquest moment, tots dos emprendran una aventura que els transportarà a la Grècia clàssica i a un mar ple de naufragis, plagues, pirates i palaus. Sota l'atenta mirada dels déus, el destí de dos joves els mantindran units per un fil invisible capaç de viatjar en el temps i salvar-los per sempre. De l'autor del curiós incident del gos a mitjanit, torna a sorprendre la crítica i el públic en un mite modern en què la història antiga i la contemporània s'entrecreuen per donar lloc a un món on poder viure. Una novel·la conmovedora i infinitament imaginativa d'un dels millors narradors del panorama literal internacional. Del autor noruec John Esbo, Sol de sangre, Sicarios de Oslo 2, en este caso, el hijo predilecto de Noruega, junto a Edvard Munch o Henry Ibsen, según el New York Times, nos presenta un nuevo informe en el círculo polar ártico. 45 millones de espectadores en todo el mundo. A las tierras más al norte de Noruega, donde nunca se pone el sol, han llegado un sicario rebelde. Huye de su pasado y es un hombre sin futuro. Pongamos que se llama John y acaba de traicionar a uno de los reyes del crimen organizado de Oslo, el pescador. Debe borrar su rastro. En esta aldea remota de Finnmark viven los integrantes de una secta cristiana y John traba amistad con Lea, la hija del líder local. Ella le proporciona un lugar en el que esconderse, una cabaña de cazadores, un rifle, además de alimentos. Los días son eternos. Sin embargo, la continua luz del sol polar que nunca llega a ponerse, la hostilidad de la naturaleza que lo rodea y la dolorosa presencia de un amor frustrado arrastrarán poco a poco a John hacia la desesperación. Y novelas de... con esto tendríamos la, toda la parte de novela. Obras de assaig y de divulgación. Una, me ha parecido que era muy interesante justo en el momento que estamos viendo, que se llama La gran gripe, la pandemia más mortal de la historia, de John Berry. El arma más fuerte contra la pandemia es la verdad. He aquí el relato definitivo de la epidemia de gripe de 1918, magistral en su amplitud de perspectiva y profundidad de investigación. La gran gripe nos proporciona un modelo preciso y esclarecedor ahora que nos enfrentamos a nuevas pandemias. Como concluye Berry, la última lección de 1918, una simple, pero la más difícil de ejecutar, es que los que tienen autoridad deben conservar la confianza del público. La forma de hacerlo no es de distorsionar nada, no tratar de poner la mejor cara, tratar de no manipular a nadie. Lincoln lo dijo el primero y lo dijo mejor. El líder debe hacer concreto cualquier horror que exista. Yo, a mí que bueno, pues siempre me han gustado así los libros de historia de bueno, pues de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, en fin. Alguna vez lo veo justo antes de, bueno, antes de esta pandemia y tal, ¿no? Y de esta gripe, la llamada, mal llamada gripe española. Y lo comentaba con amigos y tal, decía, bueno, es que la gripe española mató a más gente en que la Primera Guerra Mundial, o sea, se calcula que aproximadamente 50 millones, pero hay gente que, algunos estudios que dicen que hasta 100 millones de personas murieron, o sea...
Bueno, porque s'entén que antigament, clar, primer que ja no hi havia els avanços que hi ha ara, la medicació, els antibiòtics, amb això, clar... s'ha de comptar, no? I clar, hi ha el contagi, a més, fixa't ara que com ho mirem, que el primer que ens diuen és la neteja, no? Que és de rentar les mans.
El primer
antídot és rentar-te les mans. Sí. Tu imagina't, estem parlant d'una època en la que rentar-se les mans no era com avui.
Però ara han sortit moltes... claro, con esto que ha pasado, que han dicho, vamos a investigar, a ver, la última pandemia, ¿cuál fue? Pues hace 100 años, ¿no? Venían los soldados. Seguramente, bueno, yo de lo que he ido leyendo, ¿no? Que la gente se moría en las trincheras y no sabían de qué. Entonces, los soldados, ya casi acabando la guerra, los soldados americanos lo que hicieron fue que se la llevaron a Estados Unidos y allí corrió como la pólvora. Y entonces ahora se han recuperado muchas fotografías de ciudades como Boston y... que curiosamente de Europa no se han visto en la tele y tal, pero hay mucho WhatsApp con fotografías de gente que está con máscaras, que hacían lo mismo que nosotros ahora.
Sí, hay imágenes.
Pues todo esto es en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que en aquella pandemia murió, si en la Primera Guerra Mundial se calcula que hay entre 20 y 40 millones de personas, que tampoco se saben los números con certeza.
Sí,
pues aquí calculan que entre 50 y 100 millones.
O sea, una barbaridad.
Una barbaridad. Bueno, pues eso, un libro que habla de la gripe española, que no era española. Se llama española porque España era un país que era neutral en ese momento, entonces España sí que podía emitir mucha información. Y por eso la información venía de aquí.
Sí, sí.
Era curioso, ¿no? Bueno, una otra libra, Big Band Beethoven, de Gemma Canadell. Descubre el compositor más explosivo, revolucionario y universal de la música clásica. El libro viene acompañado de un CD con las canciones. Otro libro que nos habla de las guerras, en este caso de la Guerra Civil Española, Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española, de Gilles Trenet. La primera historia completa de las Brigadas Internacionales, un episodio épico repleto de sangre e ideas en la lucha contra el fascismo. Y de... bueno, dejando el ensayo y hablando un poquito de cocina, para nosotros que siempre hablamos de cocina aquí, pues he encontrado este libro que... Historia de la cocina catalana y occitana. Y me ha llamado la curiosidad, ¿no? Este vínculo con Occitania que tenemos. Entonces, historia de la cocina catalana y occitana, las salsas, los aperitivos, las ensaladas, las sopas. La cocina catalana y occitana son cocinas germanas. les relacions històriques, lingüístiques i culturals entre els antics regnes comtats i regions d'aquests dos grans territoris, així com el fet de viure en unes terres amb un passat i condicions climàtiques semblants, ha propiciat l'existència d'una de les millors cuines del món, amb un caràcter i unes particularitats tan destacades que des de la mateixa edat mitjana es va reivindicar en diferents receptaris i manuals on es compilava i es preservava. Vicent Marquès ha dedicat la seva vida a compendiar la història d'aquesta cuina. En aquest volum ens ofereix 200 monografies i més de 300 receptes de salses, d'aperitius, d'ensalades i de sopes que ens expliquen no només com els hem de cuinar, sinó el recorregut històric, filològic, literari i cultural d'uns plats i d'unes receptes que conformen el corpus de la cuina que compartim amb la gent dels països catalans i dels països occitans. I per acabar, amb la sala infantil tenim les novetats amb el títol de Mamo, d'Alejandra Castelló i Babet Ripoll, il·lustrat per Marisa Morea. En Kai està a punt de conèixer la seva madrastra. Les madrastres fan por, però ella no és com les madrastres malvades dels contes. Ella és la Mamo, una madrastra molona. Aquest llibre ens parla de les madrastres i dels padrastres de la vida real, que acompanyen en silenci des d'un segon pla, discret i en un món lleig, però ple d'amor, més bonic i incondicional. El llibre mostra que el concepte de família no és cosa tancada i aspira que les noves generacions aconsegueixin canviar el conte. Un altre títol, La Barema, de Siscu de la Garnatxa i El rei misteriós. En Siscu de Can Garnatxa i El rei misteriós, de Montserrat Balada. Il·lustrat per Eva Sanz, en Siscu de Can Garnatxa descobrirà que el seu raïm no és el més dolç del món, tal com ell pensava. Aquest descobriment el portarà a conèixer els nous amics que cultiven unes vinyes de moscatell molt especials, d'un raïm dolç i gegantí. I per acabar, un altre títol que es diu A taula, els 10 plats més populars de la cuina catalana, de Jaume Gubianas. Descobrirem els plats més populars de la cuina catalana i ens ensenyarem a cuidar-los pas a pas. I a més, el llibre ens explica la història que hi ha darrere de cada recepta. Algunes venen de l'edat mitjana o més antigues encara. Mitjançant la gastronomia i l'art de la cuina coneixerem la història i la manera de ser dels catalans. Bueno, d'un-hi-do la que tenim de cuina, eh?
Aquí a Sant Vicenç
parlem també. Parlem també. Molt bé, doncs amb això... Amb això comencem amb el Miguel Ángel. Avui què ens portes, Miguel Ángel?
Avui us portaré una obra de teatre. Us presentarem L'emperadriu del paral·lel, de Lluïsa Cunillé, i dirigida pel Xavier Albertí, que és el director del TNC. Amb aquesta obra és una obra... molt coral, és una obra molt divertida en el sentit de que recreu, fa un homenatge al paral·lel dels anys 30, just abans de la Guerra Civil Espanyola, i es transcorre, bueno, la història transcorre durant els anys de la República,
Heu anat ja al TNC a veure'l? Encara no.
No. Aquesta obra no s'estrenarà fins al dia 6 de maig i nosaltres tenim la sortida per anar a veure-la el dia 7, divendres 7, que com sempre fem, aprofitem el dia que fan el col·loqui amb els actors i els directors, i el divendres 7 de maig farem L'escapada, que és una obra que s'estrenarà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
Molt bé, no?
Vale? Hem de dir, així com una anècdota també de la Lluïsa Cunillé, serà la primera dramaturga que portarà una obra de teatre a la Sala Gran, que sempre està reservada a les grans obres, pues ja se li fa el reconeixement a aquesta dramaturga, que és molt forta, molts anys, aquesta dona fent teatre i bueno, és un reconeixement també molt merescut que les seves obres ja es comencin a estrenar a la Sala Gran del Nacional. El que comentàvem és que aquesta obra transcorre en el paral·lel dels anys de la República, no? Ens parla d'un paral·lel, bueno, del paral·lel de la, com si diríem, com del seu moment més...
El paral·lel bohemi? Bohemi o el paral·lel...
És el paral·lel bohemi.
aquí, en su esplendor,
sí,
o... La,
sí, bueno, una mica decadent ja, eh?
Una mica decadent.
Sí, una mica decadent sí que està, perquè, bueno, és el que... Quan comences a llegir del paral·lel, ja va començar la seva decadència als anys, a finals dels anys 20 ja va començar la decadència, i el van rematar amb, quan va acabar la Guerra Civil, ja es va acabar. El paral·lel com així, com el que era un lloc de bohèmia, de desbarjo, sí. Bueno, de diversió, fins a portat als límits, sí. Això es va acabar. Va quedar quedant algun teatre de varietats, sí. Però bueno, entre la censura
los locos años 20 se acabaran.
Sí, sí, sí. Pensa que el paral·lel es va edificar, bueno, es va construir el 1894 i la seva esplendor va durar fins al 1936, no? I de fet els sempre es parlaran, i no és només amb aquesta obra, sinó quan comences a llegir per documentar-te una mica, no? Per situar-te que és el paral·lel, sempre es parlaran dels 40 anys gloriosos del paral·lel. Això es data de 1894 a 1936 amb el començament de la Guerra Civil. Aquí l'obra de teatre el que fa és agafar un personatge que mor, que és una vedet, un artista del paral·lel, espera que us diré el nom, la Palmira Picard, que podria ser en el seu moment una Raquel Meyer, si diríem, no? Pues una gran actriu del paral·lel, molt coneguda, que mor, no? I llavors és el tribut a l'homenatge que li fan tots els personatges, no? De la vida bohèmia del paral·lel a anar a fer-li el condol, no? I per el que deia jo, que és una obra molt, molt, molt curada, perquè, clar, vol reflectir que serien els personatges, no? Del paral·lel, el sindicalista, l'escriptor, l'empresari, tota mena de personatges que vivien la nit de Barcelona, perquè sí. Era el punt de trobada de la nit de Barcelona més gamberra, i llavors vol reflectir això, no? Digue'm.
No, estava si pensant, però no, sí, però no arriba a ser un musical, no? No.
Sí.
Sí, bueno, també, sí, està ahí.
A veure, hi ha l'actriu en si, quan llegeixes l'obra, jo que encara no hem vist la posada en escena i encara no podria dir-ho assegurar. Sí que les acotacions que té l'obra, el text que tu ja llegeixes, és que en moments, durant el que tu vas, durant l'obra, la mateixa actriu, la que està, li estan veient, que és la Palmira Picard, que és l'actriu que ho maneixen, ella sortirà i anirà cantant. Cantarà amb un piano i anirà cantant. O sigui que sí que hi haurà un musical que aniran cantant peces
un musical. Bé, no?
Però hi ha molt parlament, en el sentit que els actors aniran dient com una mica, no monòlegs, no? Perquè hi haurà interacció entre els actors, però sí que cadascú, perquè vegem una mica la pincelada del món, no? Ha sortit un que serà el sindicalista, hi ha un el periodista, hi ha els empresaris, hi ha els actors, hi ha el món de la cultura i de la nit de Barcelona, no? De la nit gamberra, com dic jo, perquè és... Bueno, ja se sap. Deien que per allà havies d'anar amb d'ulls, perquè era el pitjor lloc que on es podia passejar per la nit per Barcelona, no? Sí, era el pitjor. Llavors, l'obra de teatre vol ser això, vol ser un reconeixement, un homenatge al teatre d'aquella època, al món del teatre d'aquella època, no? Sí, perquè pensa que, de fet, ara costaria trobar, però diuen que era l'espai del món per metre quadrat amb més butaques. O sigui, l'espai que tenia que fa el paral·lel, que són 5 quilòmetres quadrats o no sé què,
sí.
Era l'espai del món amb més butaques d'espectacle.
Sí.
O sigui, estava comparat amb el Montmartre de París, o no me'n recordo el nom que li diuen, el de Londres, el Broadway de Nova York, o sigui, era un espai
sí, sí,
així.
Sí, 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 sí.
Pensa que, bueno, després de la nostra...
Bueno, nosotros ha quedat el
sí.
El teatre que que contenia el paral·lel, el teatre
sí,
de
Castell. Sí, bueno, aquí tenim, bueno, hi ha molts teatres, el que passa que sí. Hi ha molts teatres que s'han anat movent, pràcticament pocs són els que perduren en el mateix puesto, no? Perquè si mires, pues, hi van haver-hi molts, no només teatres com propi, sinó van haver-hi teatres, sales musicals, sales de ball, bares musicals, cafès, el gran cafè espanyol que sí. Hi havia, que era un cafè impressionant, amb una terrassa, amb un... Bueno, hi havia molt de moviment. Hi havia, bueno, ja et dic, pues mira, aquí a grosso modo, sí, mirant...
El Broadway català.
Sí, però totalment, totalment. Passa que era un món més decadent en el sentit que allà... perquè si diguessin és que aquella zona era més la del poble, no? Era algo més de diversió. Sí. Hi havia després els teatres més cultes, més de la burguesia, sí. Que estaven a la part alta de Barcelona, al centre o a la... i quedava el que direm que per això era entre fronteres, perquè al final de Barcelona quedava quasi gairebé extramurs, no? De Barcelona. Sí. I allà es va quedar arrinconat perquè també no només havien teatres, la prostitució també estava concentrada allà. De fet, quan llegeixes i et documentes, moltes de les cupletistes del moment eren dones que venien de la prostitució. No?
Sí.
Això que era un món molt turbi, però bueno, molt turbi, molt d'aquell moment, molt del moment, no? Llavors el que volia comentar-te era això, que molts dels edificis com teatres s'han anat demolint, ja no hi ha ni l'Olímpia, ni l'Altàlia, ni el Teatre Nuevo, i els que queden són sales noves, són sales que es van tirar i es van tornar a fer. L'Apolo és un edifici nou, el Victòria és una sala nova, el Condal és una sala nova, o sigui, tots aquests s'han anat modificant i bueno, han quedat els noms d'alguns, però no com a edifici realment. L'Apolo és l'únic de l'edifici, bueno, un dels pocs edificis que encara podien, però bueno, que la majoria o s'han tirat a terra per l'especulació immobiliària.
No sé, jo no tenia aquest concepte, no, suposo que no tenia aquesta informació, no? No,
que tenia, bueno, això sempre...
Sí, el mundillo del teatro i tal, i el molino.
No!
I parece que no? O sea, no havia nada más, no? Claro,
pues no. Parlem de que... Sí,
que
bueno, pensa que...
Con el final de la República, pràcticament.
Sí, no? sí, ja et dic, el 36 va haver-hi ja la baixada de tot el gran esplendor del paral·lel va ser als anys 20, no? Entre el començament del segle, als anys 20, quan estava en su pleno més efervescent, més bulliciós. No només n'hi havia teatre, hi havia un circ. Pensa que quan mires, diu que els primers espectacles que es feien eren el mim. Sí, sí, sí. Després el circ va venir, el van fer... pensa que era un món... Clar, també era que s'encontrava al ser un origen molt fronterer, pues que n'hi havia, el que havia en les cultures gitanes, i es difundia també el cante i el flamenco, o sigui, hi havia molt de sala flamenc, del món del flamenc. Ja et dic, van començar els primers teatres a fer el mimo, la pantomima, el circ, no? Els espectacles de circ, després ja va venir el vodevil, no?, a finals del segle XIX, doncs ja va amb el vodevil, no? Imitant una mica el de París i tal. I després, bueno, també va haver-hi... Era un món que n'hi havia per tots, no? Perquè hi havia circ, hi havia teatre, hi havia teatre tradicional, sí. Teatre de normal. Bueno, hi havia un teatre que li deien teatre de realisme, de denúncia. Uh-huh. També es feien obres de teatre de denúncia. I hi havia sarsuela... La sarsuela fins i tot es va arribar a fer sarsuela en català. Era un tipus de teatre, el musical de la sarsuela, que es va arribar a fer teatre de sarsuela en català, que es va fer també. Bé, no? I bueno, i el couplet, que era... Bueno, les cantants aquestes
està molt bé, està molt bé, perquè jo crec que, bueno, per mi és conegut, no? És algo que com que estoy ahora como así con los ojos abiertos, digo, ¿cómo? ¿No? Pero que
havia una perna que...
Un Broadway, no? Català,
sí, no? El que passa que bueno, la pena és que aquí pues, no es va cultivar, pues, primer per lo que va passar, per, no? Sí. Per la dictadura i tal, no? Però, bueno, vam tenir un... Ara tenim altres espais. Sí. Ara, com diríem, està més repartit.
Més repartit.
està més repartit. Bueno, també hi ha una part que es concentra, la part del casc antic més del Born, que hi ha les sales petites, que és la zona més bohèmia, que és la gent més alternativa, el teatre més alternatiu, més de sala petita, o els grans teatres, pues, el que hi ha el Goya, i els teatres més grans, el Victòria, i després pues, ja t'has d'anar pues, al TNC, al Lliure, el Lliure Gran, no? Sí. Però bueno, ara estan com més, una mica més repartit, no? No està tan concentrat en un espai, no? En una zona, no? Tan acotada. Però bueno, és...
I mitjançant la Palmira Picard, diguéssim, que fan aquesta presentació... De...
Sí, ja, és agafar un personatge, no? Que seria, ja et dic, el personatge de la Palmira Picard és fictici, no? No és real, no va existir. Aunque sí que fan, fan referència a molts noms que sí que són reals, el Sant Pere, l'actor, el Sant Pere surt com un personatge dintre de l'obra de teatre, hi ha personatges de la vida real, que algun com es diu, algun productor, gent del món del teatre sí que en surt, fins i tot surt el Valle Inclán com un personatge també de l'època, no? Pues que en un moment que visita Barcelona, sí, hi ha personatges que són reals, però bueno, el que sí que de vegades, el primer ja em va passar també, que jo clar, no coneixia aquest nom de la Palmira Picard, i quan l'obra diu que és un, bueno, és un homenatge a tot el món d'aquell teatre, d'aquell tipus de teatre, de varietat que es feia al Paral·lel, doncs el primer que fas és buscar si realment era, de veritat existia aquella dona, o no. El símil que podríem buscar podria ser una Raquel Meyer. És una Raquel Meyer, però de la època. I bueno, i bé, la veritat és que bueno, és una obra el que passa, bueno, per mi, per mi, el que em va fer aquesta obra és anar a buscar informació del Paral·lel, no? Arrel de l'obra, perquè clar, l'obra queda clar, una obra de teatre, com ja sabeu, és una acotació del temps en un moment molt, molt limitat, no? I aunque surtin molts personatges, és un fultiment, podria arribar a dir que surten més de 20 personatges, surten més de 20, doncs, no sé si 25, 30 personatges, que cadascú va dient la seva, no? Petites pinxellades, és el que deia, no? Perquè tot vol dir la seva perquè facis una mica d'una composició del moment. I llavors, quan comences tu, pues això, per la inquietud de saber una mica què era el món del Paral·lel, no? Allà és quan realment comences a veure, no? El que era el món de la Barcelona, de començaments del segle.
Molt bé. Oye, pues me sembla molt interessant, eh?
Sí, a més l'obra de teatre promet, ja et dic que cantarà, em sembla que... Bueno, ja et dic, hi ha un fotiment de gent, eh? No, com a personatges, no? Actors no hi hauran tant, però com a personatges surt un fotiment. I entre els que podíem dir que seran els estrelles, no? Serien els protagonistes, tenim el Pere Arguillué i la Judit... La Sílvia Marsó. La Sílvia Marsó, que suposo que farà... No l'he vist, no te ho sabia dir, però suposo, perquè jo ja l'he vist, que va fer una musical també, fa poc va fer una obra de teatre musical, i suposo que ja l'hauran convidada per fer el paper de la Palmira Picard, i bueno, la veritat que val la pena, perquè canta molt bé, ho fa molt bé la Sílvia Marsó. Bueno, jo us convido, sobretot, el primer... és que el dia 21 de maig, divendres 21 de maig, fem la trobada de la lectura per comentar. I sobretot això, jo convidar-vos a que l'agafeu, que la demaneu en préstec, i que el dia 21 pues, vingueu a parlar, a xerrar.
La podeu demanar en préstec, que a més no cal que la torneu.
O sí, que a partir d'aquest any
us la podeu quedar.
Sí, el TNC ens regala l'obra.
Bueno,
la biblioteca, a través del TNC,
ens regala l'obra.
Ens regala l'obra. I, bueno, si la demaneu a temps i us agrada tant, pues, que sapigueu que el dia 7 de maig, divendres 7 de maig, farem la sortida a veure la representació, i que, com sempre, que fem la sortida des de la biblioteca, aprofitem el dia que fan el col·loqui, no? Per després tenir la xerrada.
A la sala grande?
A la sala gran.
A lo gran.
A lo gran. A la gran.
Molt bé, Miguel Ángel. Se'ns acaba el temps.
Moltes gràcies.
No, gràcies a tu per vindre, com sempre. I bueno, doncs espero que us ho passeu molt bé aquí a aquesta obra de teatre, que promet molt.
Gràcies.
I us deixem fins al proper programa. Us esperem que us hagi agradat les presentacions, l'entrevista amb el Miguel Ángel i la música que hem tingut avui. Bona tarda i bona lectura.